I has estat mai aquí, Toni?
Ah, no, no, no sé on és, eh? Què no. Són aquests pins? Ara no, no, no ho
pins,
veig.
Els pins, no.
La gent, la gent?
La gent són els fantàstics oients que tenim, que van tenir la sort, l'oportunitat d'acompanyar-nos a Bergen.
Ho veia de lluny, ho veia de lluny. Sí. No veia, els fiords no es veuen gaire bé.
És una fotografia que ens envien Ramon Gastó i l'Helena Navarro, una fotografia de família, de tots els oients que van participar, a peu del fiord de Flam.
Deu estar bé per allà a Bergen?
Fantàsticament sí. Bé. De fet, aquesta fotografia i un seguit més, una bona pila més, les tenim a la nostra plana web. Si accediu a la web del programa, hi ha un punt que posa les fotos de Bergen, i allà es pot veure tot aquest paisatge
quan,
que tenim.
Quan surti entraré per una escapadeta.
Ho fa per fer dentetes, això.
Home, ja que no hi podem ser, doncs...
No, i aquell viatge tant pel món...
Entrem a la web, entrem
avui,
a la web.
Però, de paraula, viatgem cap a un altre escenari. El Nepal. El Nepal busca una nova identitat nacional. Després d'una dècada de guerra civil soterrada i de milers de víctimes, inclosos 13.000 morts, la guerrilla maoista ha decretat un alto al foc de 3 mesos i ha acceptat el joc polític. El 24 d'abril, el rei del Nepal va cedir a la pressió del carrer i va restablir el Parlament que ell mateix havia dissolt feia poc més d'un any. Gyanendra evitava la recrudescència de la vaga i les protestes que en gairebé 20 dies havien paralitzat un país, inclosa la capital, Katmandú, amb un balanç d'almenys 17 persones mortes i centenars de ferides. Al febrer del 2005, en una mena d'autocop, el rei nepalès va desmantellar el govern i va assumir el poder absolut amb l'argument que els polítics havien estat incapaços d'eliminar la corrupció i la guerrilla maoista. Això que dèiem, un altre escenari, evidentment una altra realitat política i social. Toni Arbonès, bona tarda.
Bona tarda, ben diferent de la de Bergen.
Sí, sí, res a veure.
I has estat a Katmandú?
No, em falta.
No, és un d'aquests llocs que vas i...
I et transforma.
Home, sí, a més, és clar, ja saps que quan viatges de sobte a vegades caus en el perill, en l'equívoc de fer de turista sense que això ofengui a ningú, en el sentit de mira que maco, no? Mira,
a vegades és impossible.
Aquell nen que s'arrossega pel carrer, mira aquella dona que, saps, que demana que renta la roba. I aquestes coses tan a primera vista poètiques, no? Doncs amaguen un rerefons de pobresa i de duresa, doncs, que acaba doncs transformant-se en això que tu explicaves, en 10 anys de guerra soterrada, amb 13.000 morts, amb un procés que ha fet malbé un país que és preciós, no? com el Nepal. No? I ara, com t'ho explicaves, doncs estem vivint un moment molt, molt, molt interessant, molt curiós, molt incert també, perquè el rei, doncs, finalment, després de 5 anys d'ostentar el poder, doncs, ha cedit a les pressions del poble. Tu comentaves aquesta vaga que va acabar el 24 d'abril, que ha durat uns 18 dies i que ha deixat, doncs, com a mínim uns 17 morts i centenars de ferits. Aquesta vaga, doncs, ha servit per pressionar el monarca, aquesta i moltes altres que n'hi havien hagut abans. I, evidentment, doncs, l'acció de la guerrilla maoista durant aquests 10 anys han servit, finalment, doncs, perquè el monarca es plegués a les exigències de l'oposició i retornés, d'alguna forma, el poder que havia usurpat en dues ocasions el poble. El 2002, quan va dissoldre el Parlament, i el 2005, ara fa poc més d'un any, quan va desmantellar el govern acusant-lo d'incompetent. El cas, doncs, és que el Nepal, que fins ara era l'únic estat hinduista del món, doncs s'enfronta al que podríem anomenar una mena de reinvenció d'ell mateix. De moment, el 18 de maig es va fer una primera declaració parlamentària que diu que d'ara endavant Nepal serà un estat laic on el rei ha deixat de ser la primera autoritat, funció que passa al Parlament. Tant el govern com l'exèrcit perden també l'atribut patrimonial del rei, passen a ser govern i exèrcit de Nepal a seques, se suprimeix el càrrec de comandant en cap suprem de l'exèrcit, se subordinen tots els estaments armats al control directe del Parlament, es canviarà l'himne, etcètera. S'esmenaran, en fi, vull dir que és aquest procés de reinvenció del Nepal el que volem tractar avui.
Però aquest rei, aquest és aquest que va arribar al poder d'una manera absolutament ja també...
insòlita pel que sabíem o pel que veiem del Nepal. Ara, d'aquí demà passat, doncs farà exactament 5 anys que hi va haver el regicidi, molts dels oients el recordaran, el que en aquell moment era el príncep hereu, dipendre, un nano de 29 anys, diuen que begut va irrompre a l'estança on hi havia el seu pare, la seva mare, alguns dels seus germans i altres membres de la família reial, i va començar a disparar contra tothom. Va matar el seu pare, el rei Virendra, la seva mare, la reina Aishwarya, el seu germà, la seva germana i cinc altres membres de la família reial.
És que li arribés a ell la successió.
Es va suïcidar, però no, es va, no va morir. Llavors va estar 3 dies en coma, 3 dies que ell va ser rei, i quan va morir va ser nomenat rei el rei Gyanendra, que és el d'ara, com si diguéssim. Bé, per parlar d'aquesta situació tan complexa del Nepal, avui ens acompanya en Bernat Masferrer. Bona tarda.
Bona tarda.
Llicenciat en Història de l'Índia, professor màster d'Estudis d'Àsia-Pacífic a la Universitat de Barcelona, coneixedor del Nepal, on hi va ser recentment.
A l'estiu passat, sí, un moment de bueno,
de calma?
Es començava a gestar.
És un moment interessant.
Començava a gestar canvis bastant profunds en el si dels partits polítics. I a través l'acostament entre els partits polítics i la guerrilla. No?
Això que passa ara té antecedents, és a dir, no passa perquè sí, hi ha tot un procés.
Sí, jo en primer lloc penso que és molt important enfatitzar el problema de fons, que és el problema de la misèria, no? La pobresa que de tan assumida, que la tenim de vegades, doncs la passem per alt, ens n'oblidem, no? Hem de pensar que Nepal és un país on més del 40% viu per sota la línia de pobresa nacional. Això vol dir que viu amb menys de 30.000 pessetes a l'any, 40.000 pessetes a l'any.
A l'any.
A l'any, sí. També el Nepal està a la cua de tots els índexs de desenvolupament humà a nivell global. D'acord? Aleshores, aquestes desigualtats socioeconòmiques dins del país, entre grups, és important explicar-ho, són producte d'una estructura social basada en la casta. D'acord? O sigui, hi ha tres principals castes, tres castes dominants, que són els bahuns, els chetris i els newaris, o part de la població newari, que no suma més d'un 30% de la població i que domina absolutament la vida política i econòmica del Nepal. D'acord? O sigui, que tenim unes castes baixes, uns intocables, minories ètniques, en una situació bastant, bastant deprimida. I més té un component, un component geogràfic, perquè si situem Katmandú en el mapa, que està en el centre, és de Nepal, tota la zona oest és la zona més enrederida del Nepal, i és on precisament comença on s'aixeca
la guerrilla maoista. No?
Aleshores, és important dir que per aquesta població deprimida de Nepal, l'ascens vertical, no? La millora de la seva situació és molt complicada, ja que el 80% dels graduats universitaris solen pertànyer a aquestes tres castes dominants. Per tant, ocupen, hi ha una sobrerepresentació del funcionariat i sobretot del funcionariat. I si parlem de la terra, a Nepal hem de parlar d'una relació feudal, pel que fa a la propietat de la terra, amb mecanismes gairebé vorejant l'esclavitud. D'acord? O sigui que el progrés d'aquesta majoria de població a Nepal és bastant complicat. Penso que és el tot essencial remarcar això.
La pobresa. Tu vas veure, quan vas estar ara recentment a Katmandú, nanos abandonats que esnifen cola, escombraries putrefactes que s'acumulen a qualsevol racó, no hi ha aigua corrent, o hi ha aigua corrent cada 2 dies i només durant 2 hores.
De nou, penso que és important remarcar que si això ens xoca de Katmandú, si marxem cap a l'oest del Nepal,
encara és pitjor.
És molt pitjor. Katmandú, en certa manera, és fins i tot una mena d'oasis dins Nepal, d'acord? La vall de Katmandú. D'acord? Fora de la vall la cosa empitjora, sobretot cap a l'oest, la gran majoria del país. Aleshores, és important veure que els canvis polítics s'han produït quan a Katmandú la gent s'ha mogut. O sigui, la clau era Katmandú. Jo penso que per entendre el conflicte a Nepal hem d'explorar tres moments claus de la història recent del Nepal. Un és el 1990, quan s'instaura un sistema democràtic, però és un sistema democràtic,
costa d'encaixar la democràcia en una societat com aquesta, no?
Té trampes.
Té trampa, no? O sigui, està molt viciat.
De cara en fora, diu, que som... Això és una democràcia.
Sí, no, però no, també els partits polítics que estan, havien estat a l'ombra, no? D'una manera, amagada, sí.
De fet, és el rei el que promou una mica aquesta democratització del sistema, d'alguna manera?
Bueno, ja...
Forçat, més o menys forçat?
Està forçat, deriva, de fet, curiosament, d'un embargament, d'un setge comercial indi. O sigui, hem de pensar que Nepal té una frontera de 1.700 quilòmetres amb l'Índia. I perquè Nepal estava acostant-se cap a la Xina, l'Índia declara Bé, fa un bloqueig virtual de Nepal, només això, dos punts d'entrada.
És que ells han hagut de jugar sempre aquest equilibri tan fràgil, no? El formar... Ells són, de fet, el tall d'un entrepà. Eh? Sí, és a dir, una llesca és la Xina,
l'altra llesca és l'Índia.
L'altra l'Índia i el tall seria el Nepal.
El companatge. El companatge.
Sí, exactament. Un companatge molt, molt complex.
Aquest bloqueig té efectes devastadors per a l'economia, perquè, doncs, òbviament, tot el que no produeix Nepal ho ha d'importar a l'Índia, el turisme se'n ressent, hi ha danys ecològics, s'ha de talar arbres perquè no entra, doncs, combustible, o sigui, no entra petroli. Aleshores, que això deriva en un moviment a favor de la democràcia i el rei, doncs, finalment, doncs, ha de cedir, el rei Virendra, que era germà de Genendra, ha de cedir i bueno, reinstaura la democràcia perquè hi havia hagut un invent de 6 mesos del 1960. D'acord? Aleshores, què passa? Aquesta democràcia estava viciada perquè hi ha unes clàusules que deixen, doncs, el rei com a cap de l'exèrcit i que bueno, pot, el rei pot accedir al control de l'administració si ell veu, doncs, que hi ha indicis de mal govern per part dels partits polítics.
A més que és un rei semidiví, no? Perquè se'l considera la reencarnació de Vishnu.
Sí, però avui en dia jo entenc que el suposat origen diví del rei importa ben poc a la majoria de la població.
Ja, ja no hi creuen.
No, ells
tenen, aquesta és una de les novetats, que el rei que es va perdent aquestes creences.
Sí, o sigui, la realitat socioeconòmica penso que és més important.
Té més pes que no pas les creences divines.
Perdoni.
No, digues.
No, deia això, aleshores s'instaura un sistema democràtic. El que passa és que no hi ha una millora de la majoria de la població perquè els partits polítics, doncs, comencen una disputa vergonyosa pel control, doncs, de les quotes de poder, dels recursos econòmics...
Què em sona?
Però, escolta, de fet, els polítics, si ja són tots de la mateixa casta, diguéssim...
Sí, solen pertànyer a les castes...
Se'ls enrefot, no?
Ja, però se'ls enrefot fins al moment, fins al que arriba el moment que, precisament, uns membres del Partit Comunista o una facció del Partit Comunista del Nepal que havia assolit el poder l'any 94, per el qual, doncs, es dibuixava un escenari curiós, no? Doncs una monarquia amb un govern comunista. D'acord? Doncs aquesta facció queda, per ser massa radical, queda fora d'aquell govern.
És quan es fa guerrilla.
Exacte. Aleshores passen a la clandestinitat i el 96 ells, la guerrilla, doncs... Bé,
comença a disparar.
Bé, primer formula un manifest, no? De 20 punts en els quals, doncs, ells demanen eleccions a una nova assemblea constituent, que s'aboleixin tots els privilegis especials de la família real, no parlen d'abolició de la monarquia, parlen, doncs, que l'exèrcit i la policia passa el control del rei, parlen, doncs, que totes les castes, les minories ètniques desavantatjades, doncs, que es creïn mecanismes perquè progressin, etc. Res que qualsevol govern interessat en el benestar de la seva família no pogués acceptar. D'acord? Òbviament no se'ls prenen en sèrio, llavors comencen atacant simultàniament o edificis governamentals, quarters generals de l'exèrcit, però del 96 al 2001 podem parlar d'un conflicte de baixa intensitat, amb uns 1.500 morts i la repressió per part, doncs, de Kathmandú fa que aquesta gent, doncs, comenci, doncs, a guanyar fins i tot més terreny dins el Nepal, no? I ja tenim el 2001, que és el tercer punt clau, que és el regicidi al Palau de Narayan Hiti a Kathmandú l'1 de juny del 2001.
Això és impressionant, eh? Sí. Recordo les imatges d'Antoni Dobrones, no sé si recordem, però esclar, aquell palau que entria...
Una fortalesa.
Una fortalesa, sí. Entria aquest noi una mica ensofrat.
Deien que era, bueno, que era un nano que el seu pare no deixava que es casés amb la dona que ell estimava. Clar, aquesta... i d'alguna forma aquesta és la versió oficial. Sí, però n'hi ha d'altres que circulen pels carrers de Kathmandú,
sí, jo
que no fan culpable el príncep.
No, de seguida van circular moltes teories de conspiració, o sigui, a nivell, doncs, popular, molts rumors, sobretot molts rumors, no?, sobre els fets, que dient, es deia, doncs, que Dipendra, doncs, estava drogat, no?, quan va...
I rompre en la cambra, sí.
Com va matar el pare.
Exacte, no, el pare, tothom. Aleshores, el que passa és que, bueno, una persona que no podia descordar-se la camisa de lo tocat que anava, aleshores es va vestir amb un uniforme militar, es va acordar les botes de militar i va entrar en 15 quilos de
material militar, no?
Dins, i va matar, i va disparar amb tanta precisió que es va carregar la seva part de la família. D'acord? Aleshores,
dir, la part del rei Gerendra...
No va tocar ningú, curiosament.
És curiós.
No va tocar ningú, ni el fill del rei Gerendra, que és un personatge...
Que no té gaire bona premsa.
Cap gens ni mica. A més, és un, bueno, aquests sí doncs, que se li coneixen, doncs, seu molt per les armes, les treu a les discoteques, bueno, va sempre...
A vegades em recorda el que feien els fills del Saddam Hussein.
Bé, sí, després es tornen per...
El que s'explica. Sí, aquí sí, sempre sí, ens basem sí, en sí. Rumorologia i això ha de quedar ben clar.
La versió oficial era doncs, que el rei i el príncep Pares doncs, havia defensat les seves germanes, etc. Va sortir també molt afavorit una persona que tenia una mala imatge. S'havia carregat amb un atropellament a un cantant molt famós a Nepal, per exemple. No? Aleshores, doncs... El rei Gerendra assumeix el poder. O sigui, de teories de conspiració n'hi ha moltes. També els maoistes van establir la seva pròpia, que deia que els serveis secrets indis, juntament amb l'FBI i juntament amb el Partit Comunista Nepal, havien maquinat aquesta massacre per fotre'ls en canya amb ells. No? O sigui, que en circulen moltíssimes. O sigui, realment la veritat no la sabrem mai. Uh-huh. El rei, aquest rei, que entra nou, Gerendra, mentre que Virendra era una persona potser més conciliadora, Gerendra, entra amb un objectiu molt concret. O sigui, no només regnar, sinó manar i dominar. Aleshores, ell intensifica la repressió, intensifica la batalla contra els maoistes. Estem parlant que si els primers 5 anys moren 500 persones, en els següents 5 moren 11.000 o 12.000. D'acord? I a més, poc a poc va usurpant el poder. De seguida, el 2002, l'agafa, tot i que no hi ha masses protestes, perquè la gent també n'estava absolutament tipa dels polítics, que els polítics doncs, només s'abressin doncs, per obtenir més quotes de poder.
No et sona.
Vull saber si aquesta guerrilla maoista li era fàcil d'anar reclutant gent, amb aquest panorama que ens pintava en Bernat Masferrer, en començar d'un país absolutament empobrit, li era fàcil guanyar adeptes?
Well, al principi sí, o sigui, òbviament el fet doncs, que oferia una alternativa, diguem-ho clar. Aleshores, doncs, després segurament doncs, es va desviar també del seu discurs oficial i sobretot a nivell de pràctiques. No podem parlar que establissin un poder paral·lel. O sigui, a part de zones remotes que segurament doncs, van crear consells del poble, etc. Hem de parlar més d'un descontrol, d'un no control per part de les forces governamentals de bona part del Nepal. O sigui, fins ara doncs, les forces armades i el govern només controlava doncs, la vall de Katmandú, algunes altres ciutats importants, i els centres dels districtes. Nepal té 75 districtes a la resta de Nepal. Però la guerrilla doncs, sí que estava col·locada de tal manera que havia fet doncs, que l'exèrcit estigués doncs, en posicions defensives, que només passessin de dia. O sigui que no hi havia un control exacte, però sí que dominava, influenciava totalment la gran part de la zona rural, sobretot a l'oest de Nepal. Uh-huh. Digue'm.
Sent la guerrilla maoista, té recolzament per part de la Xina?
No, cap ni un. No. Cap ni un. De fet, segurament, curiosament, paradoxalment, el rei Gerendra, el principal aliat que ha tingut aquests últims 2 anys ha sigut el govern xinès, d'acord? Aleshores, de fet, el govern xinès dirà doncs, que aquesta gent el que han fet és corrompre el missatge de Mao. És molt paradoxal, tot plegat.
I ara, en resum, sí. Què podem esperar del procés obert en aquests moments? És a dir, per què hem de pensar que l'alto el foc de la guerrilla d'ara, de 3 mesos, en principi, és més creïble que els altos el foc que han precedit aquest darrer?
Bueno, perquè estan actuant conjuntament amb el poder polític, no? Amb el poder polític del mainstream, no? O sigui, els partits polítics dins del sistema, doncs, legal, en certa manera, per dir-ho d'una manera, no? Ha sigut, durant tot el 2005, s'ha anat fent bullint l'olla s'ha anat gestant la revolta, no? Realment, a Katmandú, la gent estava tipa dels polítics i li donava durant un temps el benefici del dubte, doncs, al rei, no? Però les faccions juvenils, els partits polítics, aquests sí que, a nivell universitari, doncs, creaven doncs, bastants problemes. Bueno, hi havia manifestacions de les antorxes, no?, pel mig de Katmandú, etc. La societat civil també es manifestava, poetes, pintors, editors de diaris, etc. Es anava creant fins que al setembre, agost-setembre del 2005, hi han revolucions teòricament profundes en els partits polítics, canviant els seus estatuts, modificant els seus estatuts, renunciant l'adhesió doncs, a un sistema doncs, monàrquic, no? O sigui, declarant-se republicans. No? Aleshores, immediatament, la guerrilla declara una treva. No? Estem parlant del setembre del 2005. I comencen doncs, a haver-hi contactes que es fan a l'Índia, que es gesten a l'Índia, i finalment, al novembre, hi ha una declaració que es renova el març del 2006, amb la qual doncs, la guerrilla i els partits polítics actuaran conjuntament contra el rei i s'arriba doncs, al panorama del 6 d'abril, que és quan comença doncs, la vaga general que ve. que finalment doncs, fa doncs, que el rei hagi d'abandonar momentàniament el poder. De
aquest, aquest rei d'or en regne de misèria, no? Que ara igual queda doncs, un rei allà en un palau, no? Com Visnu.
Sense petroli, sense...
Sense tron, però sense poder.
Ja veurem, ja veurem, perquè... A veure, jo penso que aquests, aquests 15 dies, 18 dies no, de revolta, hi han haver-hi quatre factors claus perquè el rei doncs, sortís derrotat. No? Uh-huh. En primer lloc, doncs, que es van desbordar les expectatives no, dels partits polítics, o sigui, el fet doncs, que Katmandú, si no des de gent, molta d'ella fora de Katmandú manifestant-se, tenien fins i tot el perill que se li escapés de les mans. Però els partits polítics van recuperar una mena de credibilitat, o sigui, no van deixar mai de ser els interlocutors oficials, que això és una victòria també per ells perquè tenien molt mala premsa. Però en segon lloc, la cobertura internacional, o sigui, el fet doncs, que la BBC obrís entre notícies amb això, o que la CNN entrevistés a ministres del rei dient què fareu, no? Uh-huh. I que la imatge a nivell internacional fos un rei tirà massacrant la població, tot i que 17 morts penso que comparat amb tot el que hi havia hagut. Això també ens passa, o sigui, això fa anar el tercer factor, clar, que és l'exèrcit, no? O sigui, per primer cop, un exèrcit pressionat, perquè hi havia un embargament d'armes d'Estats Units, Regne Unit, Índia, que les Nacions Unides li deia, escolta, si no pareu amb les vostres pràctiques, amb les vostres violacions dels drets humans, no us deixarem anar com a cascos blaus i, per tant, tindreu menys ingressos econòmics. Exacte, per primer cop hi ha un debat dins l'exèrcit, a nivell d'alt rangs, que diuen, escolta, què hem de fer? Aquest rei no les té totes. I el rei veu doncs, que, per primer cop, potser no el defensarà l'exèrcit. D'acord? Es veu, per primer cop, doncs, amb dubtes, no?
És aquest món que es mou, aquest Nepal que busca aquesta nova identitat nacional, aquest país tan meravellós com ens apuntava el mateix Toni Arbonès quan hi vas a fer el turista, però que té, evidentment, una realitat complicada, convulsa, com ens dibuixa en Bernat Masferrer. Ho deixarem aquí, però, evidentment, sempre tindrem un ull posat a fora.
A tants llocs, no? Ens fan falta tants ulls.
Ens falten tants ulls. L'última cosa, Bernat.
No, jo només volia comentar que la revolució real, la transformació social a Nepal, la profunda encara ha d'arribar. Uh-huh. O sigui, de moment s'ha fet un primer pas, però s'han de canviar doncs, aquestes pràctiques basades en el sistema de castes, sobretot el que fa doncs, que els partits polítics copin tot el poder polític econòmic. Uh-huh. D'acord? Aleshores, sempre hi haurà la possibilitat doncs, que les coses no funcionin i si el rei s'ho mira des de fora sempre podrà dir, escolta, aquests polítics no funcionen.
Doncs hi torno jo, no?
Sí, penso doncs, que els propers mesos, anys, un any, dos anys seran
seguirem
claus.
Parlant del futur del Nepal. Moltes gràcies, Bernat, moltes gràcies, Toni Arbonès.
Gràcies a vosaltres.
Fem una petita...